Molt bona nit. Si són les 9 d'un dilluns, això és Cultura Escacs, un programa d'escacs i humor i moltes coses més que s'ho té preparat la Berta, però avui no ha pogut venir. Així que endavant amb la sintonia i amb el programa.
Oiga, ¿y usted cómo es que no habla nunca? Yo es que soy mudo.
Cultura Escacs.
Cultura Escacs.
Tenim reis i reines, però no tenim cap drac.
Cultura Escacs.
Cultura Escacs.
Cultura Escacs.
Cultura Escacs.
Tenim blanques i negres i hi ha un escaquimat.
Però de qui va el programa?
Cultura Escacs.
Molt bona tarda. Com veieu, avui ha canviat una mica, no?, la distribució de cadires, perquè tenim dues baixes sensibles. Dues baixes molt sensibles d'última hora. Ni la Berta ni el Roger han pogut venir, però tenim uns convidats fabulosos, no? Tenim el David Blancos, que ens porta la secció d'escacs i literatura. Ens fas un avançament de què toca avui, si us plau?
Hoy toca hablar de Edgar Allan Poe. ¿Qué te parece?
En general, així? O...
Sí. Bueno,
tot.
Sí, de principio...
Fa una mica de por, eh? Estic intentant compartir el programa pels diferents grups, no me'n surto, així que qui vulgui veure el programa que vagi a la... És que va molt lent l'ordinador. Que vagi a la pàgina web de Facebook, de Cultura FM, i allà ens veurà. Veurà el David, em veurà a mi, i veurà la Raquel Busquiazzo i la Clara Pasqual, que són la dona i la filla del Pau Pasqual, de qui avui sortegem el llibre pòstum 50 perles que porteu aquí. Ens voleu fer un avançament? Després tindrem més ocasió de parlar, però algun detall que haguem de conèixer?
Parlaré una mica del contingut del llibre. La primera part és el Pau i després de les perles. D'ahir no parlaré res, perquè jo d'escacs jo no en sé res, o sigui, no puc parlar de...
Nosaltres tampoc.
No, tu sí, tu no, sí. No, jo parlaré de Pau llibre, però de...
Hay mucha gente que puede escribir ahora mismo para corroborarlo.
Tot això i molt més en el programa que en setembre. Dic molt més, però tampoc. O sigui, una trucada telefònica, com sempre, al Víctor Cullell. No sé si no havíeu vist mai, no, el programa,
no,
Raquel i Clara?
No, la veritat no. No em sap greu.
Doncs no és l'únic programa d'escacs a la ràdio que hi ha, eh? I nosaltres cada dia truquem al presentador de l'altre programa, que és el Xarxa Amat, i així ens explica quines seran les novetats, les novetats que tindrà per aquesta setmana. Ens les explicarà ell, però són curioses, ja les veureu. I sense més dilació, hem comentat que sortejàvem els 50 perles, també sortegem la inscripció a un torneig, que és el clàssic de Sant Martí, que potser David ens pots explicar alguna cosa del torneig clàssic de Sant Martí, que comença el dia...
16?
Dijous 16 de gener, no? I cada dijous...
Sí. Cada dijous a un quart de vuit, i nou rondes, novena edició...
Novena edició del clàssic de Sant Martí.
Sí, senyor.
Tenim una trucada, pot ser? Qui truca? Perquè no truca mai ningú aquí.
Hola.
Sí?
Hola, què tal?
Hola, qui és?
Mira, sóc un oient.
Un oient? Vaja.
Que escolta el programa. On està el noi guapo de les ulleres?
No, bueno, normalment s'asseu on està la... Ah, d'ulleres, dius. Ah, m'havia confós amb mi mateix. Avui no ha pogut venir. Ens ha donat una excusa barata de que, bueno, molts problemes a la feina, tancant l'any i tal.
Se li deia que estava enfermo.
Imagina't, m'ha donat excuses per donar i per vendre. Que el volia veure vostè. Qui és? Qui és vostè?
No, ja veig que jo us va molt bé sense mi. No passa res.
Ah!
Cap problema.
Oh, Roger, ets tu. Bona nit. Ah. Vaja. et trobarem a faltar, eh? Però bueno, si...
No, res, volia assegurar-vos que m'he recordat que era dilluns i que no havia vingut.
De cop i volta, no?
Sí.
Hòstia, doncs us trobo molt a faltar, eh? No només a tu, sobretot a la Berta. I, i és duríssim, eh? L'inici del programa, perquè ella ho fa tan fàcil, no? Tan bé, i a mi m'està costant la vida engegar-lo i sobretot compartir-lo. Perquè no hi ha manera, estic aquí...
No preocupis, és que tenim ja una edat, Marc, que jo ja som viejos.
No som, com es diu això, nadius digitals.
No, jo ara res, només dic que estaré molt atent aquí al que digui el David i a les convidades.
Molt bé.
I el Marc, i el que digui el Marc.
No? Bueno, el que digui el Marc ja m'ho sé.
Ja t'ho saps, no? Vale.
I res, animar la gent que avui no estic allà, però que hagin pensat en la festa del dia 30.
En la festa del dia 30?
El dia 30 hi ha una festa aquí.
De desembre.
Sí, el Cultura Escac.
Vale. Una festa musical, no?
Una festa de Cap d'Any, amb música en directe, amb salutacions, amb alcohol... Bueno, una festa.
Vale. Però a l'estudi m'està dient el David que no es pot fer, això de l'alcohol.
Bueno, ja ho farem abans.
Molt bé. Doncs...
Bueno, pues nada, os dejo, sigo como oyente. Me voy a poner en el chat allí a criticaros.
Estàs dinamitzant el chat, que ningú llegirà en directe avui, perquè prou feina tenim, però...
Bueno, igual ho veuran després.
Però tu dinamitzes, està bé.
Jo només vull, abans de deixar de marxar, només vull dir una cosa, que és... Jo no hi soc i la Berta tampoc. Casualitat? No lo creo. Que vagi bé el programa.
Vale, gràcies.
Adéu.
Vinga. Doncs... teníem el 50 perles que sortegem avui, teníem l'inscripció al clàssic de Sant Martí i tenim també una altra inscripció al torneig de Nadal de Peona i Peó, d'acord? I per optar a tots aquests premis, nosaltres sempre preguntem a la nostra audiència, preguntem o no, perquè la d'aquesta setmana no era una pregunta, però sí que era completa la frase, no? I la frase que havien de completar per optar als premis era, aprofitant que en Pau era un gran aficionat als escacs, no?, i que estem parlant també d'escacs i literatura, volíem que ens fessin la metàfora de les metàfores sobre escacs, que era els escacs són com la vida perquè punts suspensius. Completa la frase. I crec que tenim un exemple, no?, aquí mateix, en el llibre que sortegem.
Bueno, el meu pare, de fet, va guanyar un concurs de fotografia amb la fotografia que vam posar a la coberta del llibre, on surt ell jugant contra ell mateix, i ell va posar els escacs com a la vida, l'adversari més perillós és un mateix.
Bonic. Crec que no n'hem tingut cap dels 20 comentaris que ens ha fet l'audiència, cap que anés en aquesta línia. Hi ha hagut comentaris de tot una mica. Per exemple, l'Ivan Cano ens deia que són com la vida, perquè per molt fotuda que estigui la situació, sempre hem de lluitar per remuntar. O, per exemple, Ramon Caro, que ens deia que els escacs són com la vida perquè flueixen de principi a fi. O, i aquest és el meu preferit, de l'Adrià Pérez, que és un xaval jove, no?, del Club d'Escacs Peona i Peó, crec, que diu, els escacs són com la vida perquè no tenen sentit. Però aquesta és la gràcia, no?, donar-li cadascú el sentit que li vulgui donar, no? Bueno, molts comentaris, com per exemple el de Lucius Minicius.
Hòsties.
Què passa?
Una entitat, no? Una persona con entitat, no? Con ese nombre. És un senador.
El coneixes?
No.
Nosaltres personalment tampoc, però hem interactuat per Twitter alguna vegada. No és la primera vegada que participa. Però diu... els escacs és com la vida perquè... Ah, no, aquest no és el de... Perdó. Diu, perquè cada moviment serveix per avançar i així anem aprenent. Aquest m'ha agradat.
Sí.
Que per avançar cap a una posició incerta, però bé, molt... Aquest també està bé, el de la zancada metàl·lica. A Twitter diu: els escacs són com la vida perquè te n'adones de les errades just quan has mogut peça. Això és molt habitual, eh? Això.
Sí, sí.
I també celebrem que el Club d'Escacs Cardedeu, que li està donant una nova empenta al seu club, ha contestat, i és la primera vegada que participa, i esperem que no sigui l'última, no? I, bueno, ens feia un comentari molt extens que tampoc entrarem, però celebrar, no?, que un grup de gent allà a Cardedeu està intentant donar-li una nova vida al seu club d'escacs, i els hi desitgem tota la sort. Igual que, per desitjar unes bones festes, ja que s'apropa la temporada de festes, hem preparat des de Cultura Escacs un petit regal, d'acord, a la nostra audiència, i que és que ara compartirem la recepta secreta de Cultura Escacs. Ara veurem un vídeo que hem fet circular per les xarxes i esperem que us agradi. Està a la carpeta descripció programa i és el vídeo promo sencera. Aquí desvetllant com apuntem les coses. Però és un vídeo que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres ara que venen les festes i l'any, i que fa tot just un any per aquestes dates que iniciem aquesta nova caminadura per Cultura Escacs amb el Roger i la Berta, i ara ja amb molta més gent, no? Així que endavant vídeo. Què us ha semblat el vídeo?
Ja, bastant graciós.
Bastant graciós. Sobretot l'au que surt al final, no? De què parla el Néstor, m'ha dit, fora d'antena, el David. La veritat és que no ho sabem, eh? Però segur que fa molt bona feina. La setmana passada ens va portar una secció que era donar veu el motor dels escacs, però ell diu motor perquè és de Montmeló. Bé, podria ser el cor, perquè ens el va ben robar el cor amb aquella secció. Ens va portar els testimonis de diferents nens i nenes del seu club. Sobre, bueno, els hi feia una sèrie de preguntes de cultura escaquística i els nens donaven la seva opinió en un muntatge molt, molt original i molt ben fet.
M'ho vaig perdre.
No, hem tingut tota una setmana per mirar el programa.
M'ho vaig perdre durant una setmana.
Ara venen festes i tindrem més.
Sí, ho veuré, ho veuré.
Per qui no conegui o conegués el Pau, què ens podríeu explicar d'ell?
A veure, el Pau era el Pau. Era un tio molt... sempre estava de bon humor... Era un tio molt creatiu, havia estudiat... Venia d'una família, a més, que...
Ens diu el tècnic que sí? Si et pots apropar una mica al micròfon. Gràcies.
Una família de biòlegs, llavors sabia de biologia, li agradava l'astronomia, havia estudiat arquitectura, però va deixar per la música, perquè a ell el que li agradava realment era la música. Fins que un dia també... feia de músic i de dibuixant, il·lustrava llibres i va començar a ficar-se al món de la il·lustració per ordinador i va acabant amb disseny de pàgines web, consultoria web. Bàsicament era dissenyador, era molt creatiu, no? I igual que el seu pare, era autodidacta total i una persona molt preparada, no? I, bueno, la passió pels escacs, bueno, també va estudiar música i va ser músic, no?
Sí, un artista bastant complet, no? Des
sí,
de la
sí,
música,
sí. Era
gràfic...
Artista. Sí, sí, sí. Sí, era un artista. Bueno.
De fet, escarbant un amic, jo no el coneixia, però escarbant una mica vaig veure que havia fet un llibre sobre un altre artista.
Sí, sobre Duchamp. Sí. Té un còmic a Duchamp. Sí. És en castellà, El ajedrez como arte.
Sí.
I ahí, en aquest llibre, hi ha una frase que de Duchamp que resume un poco lo que para Pau era el ajedrez.
En,
no?
en el llibre de Peón come a Duchamp.
Sí, sí. Duchamp pone... he arribat a la conclusió de que si bé no tots els artistes són jugadors d'escacs, tots els jugadors d'escacs són artistes. Y eso resume lo que era para Pau el ajedrez, ¿no? Porque Pau no era una persona competitiva. Le gustaba el ajedrez en sí, la estrategia, la belleza de una partida. No era una persona... Me le gustaba tener su elo, ¿eh? Yo ahora que soy toda una experta en...
No, tecnicismo.
Pero no estaba pendiente de esto, ¿no? Le gustaba todo lo relacionado con escacs. De hecho, era buen jugador, pero no era de los... más, pero le gustaba todo lo que tuviera que ver. En casa las bibliotecas de ajedrez eran filosofía y ajedrez, el cine y ajedrez. Me he encontrado un libro que se lo regalé a mi hijo, aunque regalé prácticamente todos los libros de Pau, ¿eh? Y bueno, eso explica bastante, ¿no? Esa frase, lo que era el ajedrez para Pau, ¿no? La pasión que él ponía en...
Sí, David Díaz.
Yo intervine en ese libro, yo colaboré con él.
¿Anteón come a Duchamp?
Sí, sí.
¿Qué dios?
Sí, sí. Me lo pasó y le echamos un vistazo.
No
me digas. Y le aconsejé, sí, le aconsejé alguna cosilla, la ordenación que tenía cronológica y tal, había alguna cosa que le digo, es que si agrupas esto así, queda un poco descompensado y tal. Sí, yo tengo mensajitos...
¿Sí?
De este opúsculo, que era una obra breve,
sí,
La colgó en Amazon, creo.
La colgó en Amazon, sí, cada tanto Amazon me ingresa, bueno, en la cuenta 0,80 céntimos.
Ya, pero a mí me hace ilusión poder decir que yo colaboré en ese trabajo, sí.
Pues aquí som molt fans de Marcel Duchamp, aquest programa.
Normal.
Sí, sí. De fet, vam entrevistar fa unes setmanes al Gerard Pàmies, que ha fet una novel·la gràfica sobre la vida de Duchamp i està plena de referències als escacs, perquè va haver-hi un moment a la seva vida que Duchamp va decidir deixar de fer obres artístiques i només dedicar-se als escacs. Sí, sí. Això que comentaves de, del Pau, que li agradava tota aquesta... més enllà, no?, de, dels propi, del propi escacs, es nota en el seu blog, no? Nosaltres fem articles que ens penja un amic nostre, l'Eric García ens el penja al seu blog, i vam fer servir alguns, no? Si vas a la bibliografia, pues, hem visitat el blog del Pau, sobretot quan té una sèrie d'articles allà. No?
Sobre... Té molts articles. A veure, de fet, ell va començar escrivint en castellà en un blog de que va desaparèixer, que es deia Libro de Notas de Marcos Tarasido. Ahí tiene, bueno, muchísimos artículos. Y tiene muchísimos más en castellano que en catalán. Y él comenzó a traduirlos y mejorarlos y ampliarlos con va a tancar l'altre blog, va a crear el seu. Y bueno, van quedar molts que no sé, algun dia m'agradaria fer alguna cosa amb aquest article, perquè bueno, de fet la que li feia de correctora era jo. Que m'agrada molt corregir. I li corregia també en català, però sobretot en castellà, perquè tenia moltes catalanades, no? I sí, li agradava molt, però a més és que era molt creatiu, perquè els articles tracten de l'origen de l'ajedrez, els tocats de bolets, que són tots els locos, Fischer, quantitat de gent que se dedicó a l'ajedrez i acabó com acabó. Espero que no seáis vosotros.
Com un llum. Nosaltres ens intentem cuidar una mica, no?
Ajedrez es un tema apasionante, desde luego. Sí, nos gusta mucho ese tema. Sí, sí.
Ajedrez escénico, que son todas relación de películas y cosas con el ajedrez. Ajedrez, bueno, no me acuerdo, pero tengo por aquí un resumen porque no me acuerdo todos, ¿no? Però, bueno, sí,
i després va acabar unint, no, els escacs amb un altre art, la fotografia.
Sí, bueno, es que es muy gracioso porque Pau, de hecho, no hizo en su vida un curso de fotografía. Y es conocido como Pau Pascual y hay un verdadero fotógrafo que se llama Pau Pascual que debe estar puteando porque, claro, yo me recuerdo que una vagada
li ha pres el nom,
sí,
no?
Sí. No, y han dos, a més, Pau Pascuales. I aquest va acabar el fotógrafo Pau Pascual. Ell va començar amb el tema de les fotos com un hobby, no? Anava als tornejos i feia fotos i tal, no? Després arribava a casa, les retocava, les no sé què, les colgava de primero de Facebook o les mandava incluso, perquè tenia tota una base de datos de... Por supuesto, como todo lo que hizo él en su vida, gratuitamente. Tanto es así que un día, por supuesto, que le robaban las fotos. Y dice, pero bueno, cítenlas, aunque sea el origen, ¿no? Y las últimas fotos ya le puso ahí el By Pau Pascual, ¿no? El copyright. Pero, y a él le van... Bueno, el Tony Aiza en el año pasado me llamó, en el 2018... Porque el 26 de agosto, dentro del Open de Sants, iban a hacer un concurso de fotografía llamado Pau Pascual. Entonces me pidió permiso. Era mi cumpleaños, así que yo me vine desde el País Vasco especialmente. Fue muy emocionante para nosotros igual, ¿no? Y este año fue el mejor regalo que me podrían haber hecho, ¿no?
Sí.
Y este año se hizo
la segunda edición. Concurso. Sí, molt bé. Deixarà bones fotografies. No tinc present quines fotografies van guanyar la primera i segona edició del concurs. Les buscarem de cara a la setmana que ve. Tu, Clara, sí que te'n recordes?
Bueno, no gaire.
Aquest any no me'n recordo ben bé, però no va ser... Em sembla que no es van presentar els dos guanyadors o una cosa rara va passar. Sí.
Bueno, un bon homenatge, no? Sí. En qualsevol cas.
Sí.
I... en el llibre què podem trobar?
En el llibre tenim la primera part són, bueno, primer los pròlegs que va posar el mateix Pau en el seu blog. Parla de
la introducció de, seva, que ell tenia en el seu blog parlant d'ell mateix.
Sí. Diu quan a mi, no? I dice com començó ell a interesarse por el ajedrez, porque cuenta como el padre, dice, hay algo edípico en que sea tu padre el que te enseña a matar a la dama en els escacs. Y dice que fue el padre quien le acercó al ajedrez, porque cuando tenía 11 años había un match mundial de Spassky y Fischer.
Y Fischer.
Y lo hizo ver que él tenía 11 años.
El match del segle.
Exacto. Sí. El match del segle. Y después un día el Kasparov va a venir a la Costa Llobera, a la escuela y diu Pau que le va a emocionar porque va a pasar por Torrera Seu y le quedó ahí el de esto, ¿no? Pero el Pau jugaba contra sí mismo. Yo cuando lo conocí jugaba contra sí mismo hasta que no se compró la primera maquinita. No fue hasta los 50 años.
¿Lo contaste en la presentación o lo he leído?
Puede ser que lo haya contado en la presentación, sí.
La presentación, porque aquest estiu veu fer una presentación del llibre, ¿no? También en l'Obert de Sants.
Van presentar al Open de Sants el llibre y lo van presentar al 5 prologuistas, o sigui...
¿Qué son?
El Pepo Viñas,
president de la Federació Catalana d'Escacs.
El Toni Aissa.
Expresident de la Federació Catalana d'Escacs.
El Miguel Illescas.
8 vegades campió d'Espanya.
Ja.
Déu-n'hi-do.
Jo mateixa i la germana del Pau.
I l'editora
presentava. Ah. Que són els que van fer els 5 pròlegs. Que a més estan la filla i el fill també, no? Fan una dedicatòria al
una
pare, no?
Sí.
I després la segona part són les perles en si, no? Que són 50 de les 100 originals, van seleccionar 50, el mateix Pau amb l'editoria va seleccionar 50.
Les perles, per qui no ho sàpiga, és un projecte que va engegar ell, no? Però que vinculava molta altra gent.
Sí, o sigui, vinculava altra gent. O sigui, ell va començar con tot el morro del món, se presentava en los campeonatos i le decía a los grandes: oye, ¿me cederías tu mejor partida comentada? Y eran grandes maestros o personajes, y entonces le enviaban la partida comentada, bla, bla, bla. Pau de eso hizo su perla, lo que era la perla, o sea, lo mejor de lo mejor.
Sí.
Y eran 100. Yo me acuerdo el día que acabó la última perla, publicó la última, que me dijo: ay, me siento como
aliviado.
Le daba pena, le daba muchísima pena. Pero dijo, hasta aquí. Sí, yeah. Porque era acabar, ¿no?
Era el objetivo que se había marcado.
Sí,
100,
sí, y si no,
pero le supo a poco. Tenía, ¿no?
Claro,
quería seguir.
Claro.
Sí. Si em permets un moment al llibre, perquè... Clar, estem parlant de partides comentades de grans mestres com Daniel Zina, no? De mestres, crec que internacional, Víctor Lillo. Què dius?
Que l'ensenyes.
Ah, sí, no, mirava per destacar alguns noms, Michael Rahal, Jordi Magem, Víctor Veí, Jordi Fluvià, Marcelo Panelo, no? Tot de sospitosos habituals. Miguel Illescas, exactament, no? I aquí està el... Es veu? Sí? Ah, no es veu? L'altra càmera.
Res.
Vale, aquesta.
No es veu. Tampoc, ara.
Ah, és aquella d'allà.
Sí. Ara.
Molt fantàstic.
Sí.
I aquí hi ha això. Què és tot això? Què és aquest mosaic?
Clar. Bueno, mira, us explico. El meu pare una vegada va fer un viatge amb el cosí de ma mare, que era fotògraf, on va fer aquesta foto de la portada on va guanyar, i a darrere van muntar com tot un suro amb tot de peces, d'escacs i tal. I, bueno, jo volia agrair a l'editorial que quan ma mare es va trobar la maqueta amb el llibre quasi a punt de publicar i vam decidir publicar-ho i contactar amb l'editorial, bueno, jo els hi vaig demanar que estava estudiant disseny gràfic i si podia fer la coberta. I, bueno, amb molt d'amor em van deixar maqueta tot el llibre, i quan vaig trobar aquesta imatge del suro vaig decidir que quedaria perfecta com a les guardes del llibre.
Bueno, sí, cuenta quién és l'editora.
Bueno, l'editora, la Rosa Serra, era un estudiant de la primària amb el meu pare.
Sí.
Llavors ella em va fer molta il·lusió que al final portéssim
És Memòries Ediciones, no?
Memòries Ediciones.
És un llibre de biografies, sí, autobiografies, etc.
Sí, sí, etcètera. Ella s'especialitza en aquestes coses, sí, sí.
Molt bé, ja per acabar aquesta petita conversa, on podem aconseguir el llibre? Bueno, a part de participar en el sorteig.
Vale, el llibre es pot enviar un correu a l'editorial info@memoriasediciones.com o jo li puc enviar per correu. També la Federació té exemplars. A EDAMI, l'escola de Llesques, també n'hi ha. I si es perden per el ciberespacio de no sé què, en Facebook... Amics de Pau Pasqual, envien un correu. Va. I m'encarreguen.
Sí, a la pròpia editorial, Memòries Ediciones, a la,
sí,
federació...
Seria info@memoriasediciones.com.
Moltes gràcies.
Una última cosa.
Sí, digues,
que
ara.
A part d'agrair a l'editorial, jo volia agrair al meu pare perquè tot el que faig de disseny i tot l'art que tinc és gràcies a ell. I ja està.
Boniques paraules, gràcies. Passem, ara no sé com tu faràs per...
La transició me la pones muy difícil.
A veure, va transitem amb alguns comentaris que estan fent el Roger i el Néstor. Diu que avui a Sitges ens ha dedicat una... Ens has preguntat què fa el Néstor.
Sí.
Pues avui ens ha dedicat una truita. No sé exactament què significa, però ara s'està jugant un campionat molt important aquests dies a Sitges, mm-hmm. I una de les característiques d'aquest campionat és que hi ha moltes activitats paral·leles. Jo espero que estigui parlant d'això, d'un taller de cuina o...
Como transició no me ayuda demasiado.
No, el que passa és que no puc veure tot... No sé què, no som amics de la tecnologia.
No
som amics i sóc incapaç de veure tots els comentaris, que hi ha 22. Segurament 21 són del Roger i després un és del Néstor, però només puc veure 4. No sé per què.
Ja. Por Néstor Tilla no serà la broma, no? puede ser. Si està...
Jo no el
si
veig
està
tan...
Roger por ahí...
No el veig tan...
Vale. Que me perdone, entonces.
Endavant. Escacs, bueno, i literatura.
Escacs i literatura. Hoy os voy a hablar de Edgar Allan Poe. Poe, o... No sé, aquí lo que yo diga va a ser en versión española. ¿Se puede decir española hasta ahora?
Supongo.
Sí, pues yo, mi pronunciación pues deja bastante que desear. Entonces va a ser Poe de toda la vida.
Poe.
Sí, porque el otro día os hablé de Unamuno y solo nombrar Unamuno me pusisteis una cara de naipe que pensé, vamos a hablar de algo más popular y conocido. Así que digo, el siguiente día, un superventas. Que es Edgar Allan Poe en este caso.
Clásico.
Lo enlazo, sí, claro, lo enlazo con Unamuno porque lo mencioné, porque si recordaréis, hablé que Unamuno respondió un artículo a una carta del el presidente del Club Argentino de Ajedrez que quería que el ajedrez fuera una asignatura en el colegio, y esto en 1910. Uh-huh. A Unamuno no le pareció muy bien. Y una de los argumentos que dio contra este señor, que decía que el ajedrez fomentaba la inteligencia, entre varias cosas, pues él dijo que no y mencionaba a Poe. ¿Por qué? Pues porque Poe lo nombra en Los crímenes de la Rue Morgue, ya deja caer en una introducción, es bastante ofensiva hacia el ajedrez y sus practicantes.
Sí,
hablo de Poe y luego ya entramos en la Rue Morgue.
Vale.
A Poe ya lo conocemos, nace en Boston en 1809, muere en Baltimore en 1849, después de una vida un poco desordenada. Entra a la universidad, ya lo echan por darle al alpiste y jugar. Fíjate.
Perdón. ¿Qué es darle al alpiste?
Darle al frasco.
Al frasco.
¿Qué? Beber mucho. Beber mucho y jugar mucho. Vale. Y lo echan de la universidad. A los 18 años ya lo están echando de la universidad.
O sea, acaba de entrar.
Sí.
Hay aún.
Luego es militar un par de años. Se casa con su prima de 14 años.
Pero bueno,
es una especie de Chuck Berry.
Todo eso Edgar Allan Poe, ¿eh?
Sí, sí, todo. Y en 40 años de vida.
Pues molt més interessant això que la seva parada amb els escacs, ¿no? Explica.
Sigo. Bueno, allá va. Bueno, crítico literario. Como todo lo hizo bien, él es un crítico muy, muy bueno, muy importante. pero lo conocemos por otras cosas. Excelente poeta, para él la poesía era la principal forma literaria, y la siguiente era el cuento. Y él como cuentista es un referente universal.
Eso toca, toca la fibra.
Sí, en mi vertiente cuentista sí. Puede ser que el mejor, bueno, eso es discutible, pero poquito. Si no es el mejor, es de los mejores, ¿sí? Desde luego. Pues, sí,
un parell de noms més que estiguin a l'alçada.
Borges.
Borges.
Cortázar.
I Cortázar.
Por ejemplo.
Vale, vale. Els primers que han aparegut.
Sí, seguro, claro.
Vale, vale. Tots dos, també, grans aficionats als escacs.
Sí, sí, sí.
Home, o com a mínim els feien servir.
Sí, sí. No? Sí, sí, sí. Bien. En 1836 escribe, lo digo cronológicamente porque esto se quedará para el final. ¿Hasta qué hora tengo, por favor?
Fins a... I 48, que trucarem al Víctor i li donarem mig minut.
Molt bé. 1836 escribe El jugador de ajedrez de Maelzel. Pronunciada a la española, no sé cómo...
Maelzel.
Maelzel. Es un artículo técnico que ahora hablaré un poquito de él. En 1840, su gran obra de cuentos, de poesía no voy a decir nada porque se me escapa un poquito. En 1840 escribió los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, que es lo que conocemos aquí como las narraciones o cuentos, narraciones extraordinarias o historias extraordinarias.
Vale.
A partir de la traducción que hizo Baudelaire, que en francés sí que se llamó Extraordinarias, y entonces
ya, es
lo adaptamos aquí. Pero es los cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Y en 1841 escribe Los crímenes de la Rue Morgue, que es un cuento muy importante. Cuando lo leí en su día hace mucho, no me convenció, ahora lo he vuelto a releer y me ha gustado bastante más.
¿Sí?
Es el cuento que... El primer cuento policíaco. Está considerado como el primer cuento policíaco.
Sí, yo tenía antes que era como el precursor de Sherlock Holmes.
Exactamente, pues está protagonizado por Augusto Dupin. Exactamente. Tiene tres historias con él. Ahí está el misterio de María Roget, sí, y la carta robada. Y este, Los crímenes de la Rue Morgue. Es un detective aficionado, no es un, no es un policía... Y bueno, la historia es de dos señoras, una madre y una hija, que aparecen brutalmente asesinadas en su piso, salvajemente asesinadas. Y él, a partir de...
Ya, si has fijado la cual cosa, ¿eh, Greg?
Ah.
La madre y una hija.
Edgar. A partir de lo que lee en prensa y visita el lugar de los hechos y tal, pues descubre lo que ha pasado. Todo muy analítico, todo muy metódico, todo explicado el porqué, que realmente contrasta bastante con el resto de sus cuentos. Muchos son góticos, sombríos, basados en fenómenos sobrenaturales, personajes que vuelven del más allá, poco que ver con lo científico que son este cuento en concreto y los policíacos. Y en este cuento hay una introducción que es donde habla del ajedrez y de la diferencia entre analizar y calcular, que es la que usa Unamuno para contestar al presidente del círculo argentino de ajedrez. Yo paso como si fuera Colombo, yo paso aquí en el programa, tienen portátiles y yo voy con mi libretita. ¿Os dais cuenta?
La Raquel también portaba aquí las
notas. Menos mal. Bueno, pues en esta introducción, que claro, ahora nos parece muy raro que haya una introducción en un cuento, pues habla de que las damas es mucho más analítico que el ajedrez.
Uy, eso es criminal, ¿eh? Eso ya es una aclaración de intenciones.
Ahora te digo el por qué.
Sí. Es va guanyar moltes enemistats, no?, amb aquesta declaració.
Bueno, no te creas. Leo,
Sí, sí.
Que lo explique él. Usaré, por tanto, de esta ocasión para asegurar que las facultades más importantes de la inteligencia reflexiva trabajan con mayor decisión y provecho en el sencillo juego de damas que en toda esa frivolidad primorosa del ajedrez.
Frivolidad primorosa.
Repito, como si fuera un haiku, ¿eh? Hay que dejar un tiempo y volverlo a decir. Frivolidad primorosa del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen cada una distintos y raros movimientos, con diversos y variables valores, lo que tan solo es complicado, se toma equivocadamente, error muy común, por profundo.
Son críticas duras, ¿no? Son críticas de que esteu perdent el temps amb aquestes coses.
Pero luego lo compara,
¿no?,
con el Whist, que es un juego de cartas que juegan las señoras de Agatha Christie.
Pero es un joc inventat, ¿no? El Whist, o
es un juego real. ¿Sí? Es un juego real, pero él dice que es superior a las damas incluso. Y deja la otra frase famosa que usa una muy parecida, recordarás, porque luego pasaré...
Sí, sí, hombre, todo.
Que ya sé por qué han faltado. Los otros dos alumnos han dicho al profe de literatura, horror, ya, no vuelvo por allí.
Bueno, poca broma, ¿eh? La Berta ya es la segunda vagada que
hace campana, quan vens, hace campana, sí. Dice... bueno, es que es por ir rapidito y la estoy buscando y ahora... No hay duda de que no hay juego alguno que en relación con este, el Whist, haga trabajar la facultad analítica. El mejor jugador ajedrez del mundo no puede ser más que el mejor jugador de ajedrez. Pero la habilidad en el Whist implica ya capacidad para el triunfo de todas las demás importantes empresas en las que la inteligencia se enfrenta con la inteligencia.
Y ya está. Juga al Whist y conquereix
el món. ¿Cómo lo explica Borges esto? Pues lo explica como lo explicaríamos nosotros apoyado en la barra del bar. Es que sería muy malo jugando. Es la explicación de cualquier cosa. No se entera, pobrecillo. No sabe de qué habla. Bueno, pues eso. En 1836 escribe El jugador de ajedrez de Maelzel.
Sí.
Esto es un artículo entero dedicado al ajedrez, dedicado al turco de Kempelen.
Gran estafa.
Gran estafa.
Gran estafa. Roger té una teoria sobre que els escacs en general i tot el que l'acompanya...
Quedan dos minuts.
Sí, bueno, perdona, algú més ha de parlar, perquè si no, aquí...
Me lo he llegit, lo del turco me lo...
Diu que té la teoria que tot és una gran estafa i fa servir el turc més d'altres per il·lustrar-ho. Perdó, segueix, aquest minut que queda. Li vaig fent senyals al David perquè truqui al Víctor a veure...
Ja me lo dejo el turco pa l'altre dia, perquè...
No da temps, no? Una pinzellada. Guardem-lo. Perquè del turc hi ha molt on escarbar. S'han fet diverses pel·lícules sobre el turc.
Ah, sí?
Sí. De fet, el primer llargmetratge que es dedica als escacs és una pel·lícula de Todd Browning, del 1923. Todd Browning és el que el 1932 faria Freaks.
Sí.
Pues el 1923 fa una pel·lícula basada en l'engany del turc. I de tot això ens parlarà ara el Víctor Cullell. Víctor, què tal?
Hola, bona nit. Mira, acabes de dir que parlaré de no sé què, però no he escoltat allò que has dit del Camino Magua.
Estem apanyallant. Era broma, era per aprofitar el poc temps del que disposes. Digues.
Ah, molt bé. Escolta, res, dissabte primícia xarxa de mat vam tenir el Pere Reginaldo que ens va explicar que havia dimitit.
Ja, però va ser boníssim, no? Perquè al minut zero ja us va dir que ja es va petar tota l'entrevista, no?
Sí, jo vaig agafar el document de Word que tenia amb totes les preguntes, vaig dir suprimir i vam dir, bueno, a veure què passa.
Molt bé.
Sí, bueno, pues mira, curiós, hi havia, és okay, hi ha gent que, algú, molt poca gent, algú ja ho sabia, ho havia filtrat.
No, però... vaja, un Wikileaks aquí.
Sí, no podem dir res més. Però, escolta, que molt bé, que contents d'oferir informació fresca i més aviat no va ser una entrevista, sinó que va ser una compareixença, va ser un speech.
Va ser un bon programa. Va com deixar anar, no? El Pere se'l veia,
se'l veia amb
ganes d'explicar-se i de fotre el camp, no?
En algun moment que semblava el president Núñez, amb el Lluís Canut, el gol a gol, o no sé quin programa era, que s'emocionava una mica similar,
Sí,
aspectes,
sí, sí.
Però això és bàsicament això, i escolta, aquest dissabte ve tota la tropa del Cultura Escacs, no?
Aquest dissabte, bueno, hi serem, no? Aquest dissabte el Xarxa de Mat ens ha convidat a acomiadar la temporada, no? L'any natural.
Exacte.
I on serà això?
Doncs mira, sortirem al carrer, diria, si no m'equivoco, és el carrer Blai, que no hi hem anat mai, allà al costat del Poble Sec.
Ah, bueno, ja està transitat, Blai?
Sí, és la fira d'entitats, fira de comerciants, per tant, tindrem el carrer habilitat i serà vianant.
Serà...
Sí, fira d'entitats, hi haurà comerços que trauran la seva paradeta al carrer, no estarem a la plaça de les Naves com havíem fet algun any.
Molt bé.
O com havíem anat a la paral·lel també, però al carrer Blai.
Canvia l'horari, no? De 5 a 6, pot ser?
En principi sí, estarem atents a veure què ens diuen, en principi de 5 a 6.
Portarem alguna sorpresa, no?, perquè la gent participi i s'endugui algun obsequi, no?
I tant, això és cosa vostra ja, però confio plenament en vosaltres i que serà un programa increïble.
Moltes gràcies, Víctor. Hem de penjar, vale? I els premis, la gent, mira, s'emporta la zancada metàl·lica de Twitter, s'emporta els 50 perles, ja li enviarem. L'Encarni s'endú la inscripció al torneig de Sant Martí i l'Adrià Pérez al de Peona i Peo estarà content. Moltes gràcies per venir, Raquel, Clara i David, i a tots vosaltres per escoltar-nos.